Molt bon dia, salutacions als oients de Ràdio Balaguer. Passen ara 12 minuts justos de les 9 del matí d'aquest dilluns, dia 29 de juliol. Comencem el programa Actualitat Plural, un espai que anirem emetent durant tota aquesta setmana, com fem habitualment la setmana posterior al ple ordinari de la Paeria de Balaguer. El ple ordinari del mes de juliol es va celebrar la setmana passada i, per tant, avui comencem l'Actualitat Plural aquest dilluns, 29 de juliol, amb la presència, amb la participació en ell de la Paera de la CUP, la Mari Carme Núñez, que ens acompanya avui en directe aquí a Ràdio Balaguer. Molt bon dia, Mari Carme, i gràcies un cop més per ser-hi.
Bon dia a tothom i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Només faltaria, Mari Carme. Amb la Mari Carme Núñez repassarem els punts més destacats de la sessió plenària de la setmana passada. Després, Mari Carme, a la part final, si vols comentar alguna altra qüestió que no sigui, que no estigui relacionada amb el ple, doncs ho podrem fer sense cap problema. També hi ha l'apartat de pregs i preguntes, decrets i punts d'urgència que també comentarem en el programa d'avui. Comencem per l'ordre del dia del ple, però, i comencem pel primer punt, fer referència al conveni entre el Departament de Drets Socials i la Paeria pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Miracle. Aquí, perquè la gent ens entengui i per resumir-ho molt ràpidament, és un conveni a través del qual doncs, la Paeria podrà utilitzar, continuar utilitzant la planta baixa d'aquest edifici com a casal cívic. És un punt que es va aprovar per unanimitat, per tant també amb el vot favorable de la CUP. Mari Carme.
Sí, és un conveni per continuar aclarint, diguem, les responsabilitats per una i altra banda respecte a la part baixa del que seria el casal cívic i res, totalment d'acord amb facilitar l'ús d'aquest espai per poder realitzar activitats que es realitzen a dia d'avui en aquest centre cívic i que donem doncs, cabuda a molta gent de la zona del centre històric i, per tant, endavant.
És un conveni per un any amb una pròrroga de fins a 4. Tot i això, des de l'equip de govern se'ns explicava fa uns dies que no es descarta buscar algun altre local perquè els usuaris d'aquest casal cívic puguin continuar fent allà les seves activitats en cas que finalment la Generalitat doncs, opti per deixar de fer funcionar aquest espai com a casal cívic. M'imagino que també ho trobaríeu bé des de la CUP que es busquin alternatives, Mari Carme.
Sí, alternatives i dins de la mateixa zona creiem que és on hauria d'estar l'alternativa. De moment l'emplaçament continua estant on està, la gent continuarà gaudint i fent activitats en aquest espai i quan arriba el moment i la Generalitat decideixi doncs, rescindir d'aquest espai i perquè vol traslladar la seva oficina a un altre lloc, doncs llavors s'hauria de voler, evidentment, s'haurà d'anar buscant quin emplaçament seria el més adient i, evidentment, doncs, si pot ser, i demanem és que sigui dins de la zona del centre històric.
Molt bé, anem a l'altre punt que feia referència a un conveni, en aquest cas entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Paeria per a la cessió de la gestió de l'ús de 13 habitatges de titularitat pública administrats per l'agència, és a dir, són 13 habitatges propietat de la Generalitat. També és un punt que es va aprovar per unanimitat, tot i que des de la CUP sí que vau fer referència a la falta, a la manca de que hi hagi pisos per situacions de violència de gènere o per situacions d'emergència greus, no? Vas dir, Mari Carme, vas tornar a fer aquesta demanda que no és la primera vegada que fas, eh?
Sí, és una demanda reiterada per la nostra part. Continuem reivindicant que fan falta almenys un pis per emergències de violència de gènere, que el dia d'avui no en tenim. Va prendre nota la Paera d'Igualtat i Feminismes, cosa que ens sembla bé. Esperem que s'implementi. I aquest pis pot ser polivalent perquè també hi ha altres emergències que requereixen que una persona o una família es tingui que estar reubicada. I demanem a la Paeria que hi hagi transversalitat en aquests temes. El tema d'igualtat i feminismes no sol ha d'anar a vegades a accions en concret, sinó també que s'ha de tenir aquesta transversalitat amb d'altres aspectes de ciutat. I un és aquest, per exemple, el tema de l'habitatge. Sé que a vegades hi ha coses que potser depenen més del Consell Comarcal, el que sí demanem és que hi hagi aquesta interacció, aquesta sintonia, aquesta cooperació entre uns i altres per poder tenir aquest tipus de pisos, perquè tenen que igualtat, feminisme, serveis socials van molt de la mà del Consell Comarcal, que l'Ajuntament potser no pot acabar d'implementar totes les polítiques que voldria, però sí que demanem que hi hagi aquesta connexió, aquesta coordinació, aquesta sinergia per poder donar peu a que hi hagi i es materialitzin aquestes iniciatives.
Dius, almenys que hi hagi un pis, has dit, Mari Carmen, entenc que a dia d'avui doncs, no n'hi ha cap per situacions d'aquest tipus, no?
No, no n'hi ha cap a la ciutat de Balaguer.
Molt bé, anem a l'altre punt, l'aprovació inicial del projecte executiu ja per ampliar l'escola Montroig de Balaguer, també és un punt que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups. Aquí sí que des de l'equip de govern ens va explicar que encara no hi ha l'informe final del Departament d'Educació, però que ja es podia fer aquesta aprovació inicial d'un projecte que finalment sembla ser que pugi a 1.200.000 euros més del que estava pressupostat inicialment. Estem parlant ara d'un total de 3.200.000 euros que costarà aquesta ampliació del Col·legi Montroig.
Estem contents de que s'hagi portat a aprovació inicial aquest projecte executiu. Ja toca ja ficar les primeres pedres per poder doncs, dignificar aquesta escola que a dia d'avui, com sabeu, estan els alumnes amb mòduls prefabricats des de fa molts i molts anys. Estem, evidentment, nosaltres vam votar a favor de que es pugui materialitzar i implementar aquest projecte arquitectònic per donar una bona resposta amb aquesta situació actual. El que sí nosaltres vam mostrar queixa al ple és que, clar, aquesta obra ha anat augmentant en el cost. De 2.200.000 euros ha passat a 3.356.000 euros i, evidentment, doncs, demanem amb les mesures de la possibilitat, perquè sabem que els tràmits a vegades són una mica lents. S'ha presentat aquesta aprovació inicial, tot i faltar una documentació que no impedeix que es pugui aprovar, per anar alleugerint i anar donant-li canya i canxa amb aquest projecte, és sobretot això, intentar que es faci amb la màxima de rapidesa, celeritat, aquesta construcció, perquè cada cop van augmentant els costos i cada cop va haver una variació d'aquest
pressupost. Deies això, Mari Carme, el dia del ple, que ha augmentat el cost perquè bé, fa temps que hauria d'haver començat l'obra, no ha començat. També pel que fa al finançament, Mari Carme, demanàveu des de la CUP una renegociació, vas dir, dels interessos, d'aquell préstec que es va demanar justament des de la Paeria per finançar doncs, aquest centre.
Sí, nosaltres sempre estem a favor de la construcció de l'escola. Nosaltres sempre que hem donat com a queixa és com se va proposar de finançar aquesta escola, que va ser a través d'un crèdit que sí que va tenir 2 anys de carència, però és que ja han passat els 2 anys, no s'ha construït, ara comencem a pagar el préstec més els interessos. I nosaltres creiem des del nostre grup municipal que s'haurien de renegociar els interessos. Nosaltres vam dir al ple que demanem molt seriosament que es tingués en compte aquesta demanda, perquè els balaguerins el que no han de fer és pagar els interessos d'aquest préstec. Ja estem pagant els interessos d'un altre préstec que s'ha demanat per l'actual equip de govern, però aquest, que ens consta que el PSC també està en contra del model de finançació de l'escola, i sí, a favor, evidentment, de l'escola, igual que nosaltres, amb això van a la mateixa línia, que, si us plau, intentin renegociar aquests interessos perquè és una despesa que creiem que els balaguerins no han d'assumir, o ha d'assumir el Departament d'Educació.
Molt bé, Mari Carme, doncs hem parlat d'aquest centre, ja aquesta aprovació inicial. Anem a altres punts. Hi havia també 2 convenis més entre la Paeria i 2 entitats de la ciutat, la Societat de Pescadors Esportius i també la Societat de Caçadors l'Espiga de Balaguer. En aquest cas, des de la CUP vau votar en contra, es van votar els 2 punts conjuntament i vau votar en contra perquè, bé, vas dir que fan accions bastant qüestionables, vas dir tu, i també et preguntava si les 2 associacions estan registrades com a, precisament, com això, com a associació, com a entitat. Però bé, per qüestions ètiques vas dir, Mari Carme, vau acabar votant que no, aquests convenis.
Sí, primer hi havia una sèrie de dubtes que teníem, perquè un dels requeriments que diu el reglament per d'entitats de Balaguer, si tu vols fer ús d'instal·lacions o vols fer ús de materials, és que has estat enregistrat al registre de associacions. Sabem que hi va haver un problema perquè la persona que ho portava va deixar de treballar per la paeria i va quedar com una mica difús tota la informació que s'havia obtingut. Sabem que hi ha associacions d'avui que estan dins del registre, ara aquest registre no es troba, i vam fer la pregunta de que si aquestes dues associacions estaven amb aquest dret a adquirir, perquè si són membres del registre d'associacions de la paeria de Balaguer, poden fer la demanda de poder tenir un local, val? Com les altres associacions que tenen algun local cedit. Vam fer la consulta a secretaria i ens va dir que una havia fet instància i l'altra no. Llavors, doncs, ens sembla doncs, no coherent que s'estigui aprovant un conveni quan el previ pas i requisit és tenir, a més fer la instància, crec jo, solament una la tenia, que crec que és el de caçadors, i la de pescadors no la té. Llavors ens vam fer això, que era important que se'ls havia de requerir que fessin aquesta instància, perquè no podien fer ús. I també doncs, que hi hagi celeritat per part de l'administració en contestar si està acceptat o no s'accepta, perquè jo sé que d'altres entitats han fet aquesta instància i se recorreix una sèrie de documentació que se tenia al dia i que potser no sabem si la tenen. I se'ls està donant un local. I això és en detriment d'altres associacions. Això és la meva opinió i l'opinió del grup municipal de la CUP Amunt. I respecte la raó de pes, perquè a banda, també hi havia errors als convenis, perquè hi havia el conveni de caçadors, sortia tota l'estona les sigles de l'altra associació. Jo no sé si és la mateixa persona el president d'un de l'altre, vull dir que s'ha de vigilar una mica amb el tema de tenir tota la documentació correcta, perquè s'està votant un doble conveni de pescadors en comptes d'un conveni amb caçadors i amb pescadors. I després el motiu de pes perquè vam votar no, més que el tema de defecte tècnic, és pel tema de bé. Nosaltres creiem que són dues entitats que sota el paraigües d'etiqueta esportiva s'estan beneficiant de tenir subvencions. Creiem que la caça i la pesca doncs, són dos modalitats, per mi no les considero esportives, són dos modalitats de caça, una aquàtica i l'altra terrestre. I que sí que hi ha algun grup que dirà que gràcies a aquesta cacera es pot controlar cinegèticament certes poblacions de certs grups animals que ocasionen problemes. Bé, hi ha un estudi FADA que diu que per molt que es caci els javalins continuen reproduint-se, que hi ha d'altres mesures que s'haurien d'aplicar a part de la caça i que també seria molt bo tenir en compte i respecte a la pesca, doncs que es plantegin qui va introduir les espècies invasores, van ser els mateixos pescadors, ells van introduir el siluro, les carpes, el cranc vermell americà, per tant, doncs que se'ls penalitzi amb aquest tipus de col·lectius que el que fan és malmetre l'ecosistema. Per tant, nosaltres vam votar en contra i creiem que al segle XXI i aquestes accions se podien millorar i tenim altres tècniques que poden avançar amb aquest control d'una manera molt més ètica.
Molt bé, Mari Carme. Anem a un altre dels punts. Era una moció, en aquest cas, per la desplegació de mesures efectives contra la segregació escolar. És una moció que va portar molt debat, molta discussió al respecte dels punts que contemplava. Finalment se'n van retirar bàsicament tots, excepte el primer. Crec que del 2 al 6 es van retirar i només el primer que parlava del pacte per la segregació.
Contra
la segregació, millor dit. Primer parlem una mica, Mari Carme, del perquè de la moció, que finalment em sembla que vau presentar conjuntament amb Esquerra. El perquè de la moció, després doncs, comentarem el debat que va generar. I com el vas viure tu, va ser sí. El grup de la CUP, l'impulsor de la moció.
Aquesta moció es va presentar perquè el tema estava molt estancat. Molt estancat. És cert que s'està pendent de parlar amb una persona que lidera una iniciativa per portar poder abordar des d'una perspectiva diferent el tema del rendiment escolar, repeteixo, el tema del rendiment escolar, no el tema de segregació, i tornar-lo a ficar damunt de la taula i saber quines posicions i opinions hi ha per part dels actuals membres de la Pèria, de tots els actuals membres que composem la Pèria de Balaguer. Per això es va presentar la moció. Nosaltres, com a CUP Amunt, sempre hem estat a favor del non-tancament i de poder donar una resposta efectiva a la problemàtica de la segregació escolar a la nostra ciutat. Aquesta moció no és una moció que hem redactat nosaltres, és una moció que es va enviar a la Fundació Bofill, a diferents regidors del territori català que havien tingut en algun moment contacte amb ells, i vam mirar amb dos dels sindicats que formen part de la plataforma Salvem l'Àngel Guimeral, del qual som tots tres membres des del primer dia de vida d'aquesta plataforma, i vam decidir que tant els companys de la CGT com els d'USTAC Lleida, de que els semblava molt bé els acords i que hi havia bastant en consonància a possibles accions a desenvolupar. Hi havia alguna proposta que la van desestimar perquè no anava amb la línia dels tres, però majoritàriament la moció presentava accions bastant valentes per poder donar resposta a aquesta problemàtica.
Fins i tot vas dir que s'havia traslladat amb algun centre escolar, no? I que també l'havia vist, l'havia vist bé.
S'havia parlat concretament amb una direcció d'un centre escolar de Balaguer, uh-huh. L'havia vist bé. És cert que s'hagués tingut compartir amb més d'una, a més amb els públics, que són els que tenen el problema de la segregació escolar. I després també pues, fer-les accessibles altres dues de les concertades. I, de fet, són accions que proposa el Síndic de Greuges i el mateix Departament d'Educació. Jo he estat consultant unes jornades que han tractat sobre aquest tema i proposen moltes de les accions que van en aquesta línia, que potser s'haurien de ser més adaptables a Balaguer i és el que s'ha de parlar. Vale, parlem-ne, però que sàpiguin que totes tenen que veure amb el pla per acabar amb la segregació escolar i que tenen que veure amb el decret d'ambició, que també té molt a veure per poder contrarrestar aquesta segregació escolar. És una moció que defensa l'educació i, en concret, l'educació pública de Balaguer. Perquè, com he recordat, la problemàtica la pateixen les escoles públiques, perquè la problemàtica està a primària i a secundària. I, per tant, per donar volar amb aquesta educació i donar les mateixes oportunitats a tots els nens que pateixen aquesta segregació, la van presentar. Junts va fer una esmena, Esquerra va millorar el preàmbul i va donar algun retoc amb els acords. Sí que vam demanar disculpes perquè es va presentar la definitiva a darrere d'hora. Aquí dona la raó.
Pocs minuts abans del ple, Mari Carme.
Sí, dona la raó a les altres, als altres grups polítics, perquè és cert, es va presentar el darrer esborrany
a última hora.
A última hora. Uh-huh. Jo, per la meva part, vaig comentar que limitaria dia a hora, en el cas de les meves mocions, a l'hora de fer esmenes o modificacions per evitar aquesta situació. A més, per la meva part, recordo que s'ha donat el cas en una altra ocasió amb el PSC, amb el tema de la taula de benestar animal, van també estar parlant de treure punts de minuts abans del ple i també doncs, hi va haver la part de la resta de grups municipals es van enterar quan estava llegint la moció. Llavors això és una cosa que almenys per la meva part no tornarà a succeir, almenys que sigui una cosa de darreríssima hora que se presenti per motius de darrer, per circumstàncies excepcionals, per la meva part no tornarà a passar això. Ja ha passat dues vegades, una amb el PSC i l'altra amb Esquerra. Per tant, jo com a crítica i acció de millora el que faré és això. Si presentem una moció o presentem una moció conjuntament amb una altra força política, delimitaré dia i hora per evitar la situació.
Sí, Mari Carme, de fet hi va haver algun grup, fins i tot Balaguer sí que va demanar finalment que retires la moció i es fes bé, de forma consensuada amb les diferents formacions, amb els diferents grups i es portés a aprovació un altre dia. Finalment això no va succeir, sí que es va aprovar només un dels punts de la moció, que és apostar per aquest pacte local contra la segregació escolar. Com vas veure tot el debat que es va generar al respecte dels punts que contemplava la moció, Mari Carme?
doncs que fa por aplicar certes mesures. Hi ha por. Hi ha por perquè
uns que parlaven de la capacitat de la paeria de matricular, de no matricular, de les places dels diferents centres...
A banda de la
centres...
capacitat de la paeria, hi ha alguna de les accions a desenvolupar que fa por, sobretot el de la no zonificació. Aquí és la mare dels ous. Si fem això, podem contrarrestar molt la segregació. De fet, s'ha fet ciutats com...
De la zonificació, has dit,
Maria
Carme?
Sí. A Banyoles, a Vic, a Tàrrega, d'altres llocs
s'ha fet
i, per tant, ha funcionat. No s'ha tornat enrere. Evidentment, doncs, sí que ha estat criticat en el primer moment dels equips de govern que la van implementar, però ningú ha desfet aquesta acció perquè ha donat molt bons resultats. De fet, el PSC es va abstenir perquè volia tenir més informació, perquè, clar, jo sí que em va tocar la paera en cap i em va explicar la seva posició al matí. Em va explicar la seva posició respecte als diferents punts, que ella la volia votar per acords, perquè hi ha algunes coses que es volia abstenir o que les veia correctes, com el pla local, no? I jo li vaig comentar això, que tingués en compte que hi havia ciutats que s'havia zonificat i havia donat molt bons resultats.
Però finalment la moció es va aprovar aquest punt per unanimitat, Mari Carme, van votar a favor tots els grups.
Sí, en un primer moment treballem per Balaguer, que va fer una exposició, no?, que deia que li faltaven documentació, cosa que sí que la tenen, perquè la senyora Vilardell i el senyor Guifer Ricard estan a l'equip de govern, a l'anterior legislatura com a membres de l'oposició, i tenen perfectament la diagnosi social de 2020 i tenen perfectament l'estudi sobre l'Àngel Guimerà que va presentar la PDT Res al 2022. Per tant, la senyora Puigpla, si no el tingués, pues, els seus companys segurament li facilitaran per poder ella fer consulta. També hi havia un punt que va ser criticat de que no es va llegir la senyora Puigpelat l'esmena que havia presentat Junts. Se va presentar aquesta esmena a les 9 del matí perquè tothom fos conscient de que s'havia modificat aquest punt, perquè sigui, doncs, no se'l devia poder llegir, i va fer al·lusió. Val? Bueno, tot això, tot com va anar, entre que hi ha gent que no coneixia informació, la negociació de darrera hora, doncs això, doncs, sí que intentarem de que siguin les coses, almenys, fins a les 9 del matí del dia del ple, i d'aquí ja no es modifica, perquè tothom ho tingui clar i per evitar tota aquesta situació, que tant de cara qui escolta com el que no té la informació.
Satisfeta...
Això ho faig com a autocrítica personal.
Satisfeta, tot i això, finalment, que s'aprovés aquesta moció amb aquest pacte local contra la segregació escolar, perquè es comenci a treballar ja contra la segregació aquí a Balaguer, Mari Carme?
Sí, aquest punt és molt important. De fet, la paera va dir que era un punt imprescindible a poder tenir, que és demanar, i per part del síndic de Greuge, que és una eina bastant bona, perquè és una eina que bé que reconeix el problema, que fiques mesures més o menys extenses i vols combatre aquest fenomen. I aquest pacte local ens ha d'ajudar a obrir un debat, a definir una estratègia i poder fer-li front. Vull dir que és adient que s'hagi aprovat aquest punt en concret. I també, doncs, això, doncs, tenim a l'abast altres eines a nivell municipal. No solament estem parlant de l'OME, estem també parlant de la taula de planificació, que ens pot ajudar moltíssim a delimitar zones educatives i a fer mesures específiques i a poder implementar el Consell Escolar Municipal, que a dia d'avui no està constituït, que seria una eina molt important de consulta i de participació, perquè la senyora Puigpelat va fer referència al seu discurs que era molt important tenir en compte tota la comunitat educativa, i aquest lloc i aquest espai és un lloc molt important per tenir en compte a tota la comunitat educativa. Què vol dir? Direccions, consells escolars, professors i famílies.
Molt bé, Mari Carme. Per tant, doncs, satisfeta, tot i que sigui amb aquest punt només aprovat de la moció.
I que torni a estar a la taula aquest debat i que realment s'encamini per poder, entre tots, de manera consensuada i també amb polítiques valentes que ens hem d'arriscar a donar resposta amb aquesta problemàtica que sí que a dia d'avui es concentra molt a un institut i a una escola, però que també les altres escoles públiques també estan patint aquesta segregació. Si parlessin amb els altres directors, segur que donaran corroboració d'aquesta situació.
Mari Carme, mentrestant, però no arriba aquesta trobada que deies amb aquest professional, amb aquest expert en rendiment escolar o en segregació. No?
Rendiment
escolar.
Rendiment
no arriba escolar. Aquesta reunió, aquesta trobada. Ens deia la Paera en cap en el darrer programa aquí a Ràdio Balaguer que, vaja, que no sé per què no es pot contactar, o aquest senyor us hi heu posat en contacte, tu mateixa també fins i tot va dir, però no rebeu resposta.
Sí,
a dia d'avui continueu així?
Jo crec que està de vacances perquè compartim la mateixa empresa aquest senyor i jo, i jo crec que tot l'equip, bueno, he trucat diverses vegades a Sant Joan de Déu, Esplugues, i no hi ha ningú, ni la secretària, ni la psicòloga, ni...
Confies, però, que finalment hi pugui haver aquesta trobada.
Jo crec que hi haurà contacte i que segurament al setembre hi haurà trobada telemàtica o presencial amb el Miquel Casas.
Molt bé, anem a altres punts. També en aquest cas, amb caràcter d'urgència, es van debatre dues qüestions. La primera d'elles feia referència a les al·legacions que es van presentar en el seu dia pel que fa a l'aprovació de l'ordenança sobre l'ICIO. En aquest punt, la CUP us vau abstenir, Mari Carme.
Sí, tot i que ja hagués presentat Soriguer una al·legació, evidentment se'ls ha de contemplar, igual que resta de polígons de la ciutat, però nosaltres continuem dient el nostre sentit del vot com abstenció, perquè tot i que hi ha alguna observació per tenir en compte la desgravació a certes mesures, continuen sent molt, molt prudents, molt tímides, i sobretot de cara al particular, doncs no hi ha una gran bonificació. Inclús es contemplen de manera individual, és a dir, si una persona aplica diferents punts que són bonificables de manera individual, si algú fa una casa amb eficiència energètica, una casa tenint en compte una sèrie de qüestions, jo crec que no s'hauria de tenir solament la bonificació en una, s'hauria de tenir en un conjunt global, i això és una crítica que van fer a l'ordenança, perquè la qual no van votar, i per tant, com que no s'ha modificat, continuem abstenint en aquest sentit.
Molt bé, un altre dels punts que es va debatre també amb caràcter d'urgència feia referència al carrer Canigó. Aquest és un projecte, un punt que ja s'havia portat a aprovació en un ple l'any 2019, segons van recordar el dia de la sessió plenària, tant des d'Esquerra com des de l'equip de govern. Sembla ser que ara doncs, havia caducat un informe i que doncs, aquest expedient no podia continuar tirant endavant i, per tant, s'ha hagut de tornar a portar a aprovació. Des d'Esquerra sí que van criticar el fet que s'hagi caducat i que, bé, que es treballi així.
Sí, per això la culpabilitat és del Departament d'Urbanisme.
Sí, sí, sí.
No és, d'Urbanisme,
exacte,
no és per part
no
de la paeria.
No té res a veure amb la paeria.
Continuem donant suport a que hi hagi aquesta modificació de normes subsidiàries al carrer Canigó.
Una llàstima, però, que per qüestions
sí,
burocràtiques s'endarrereixin expedients com aquest, no?
Hauria de ser més flexible l'administració de la Comissió d'Urbanisme en aquests temes, si la culpa ha estat d'ella. És a dir, no és culpa, no és problema de l'Ajuntament, de la Paeria de Balaguer.
No,
ha
no,
fet la
clar.
Seva tramitació. Uh-huh. Pues, és greu que hem de tornar a fer un pas enrere per tornar a fer tres passos endavant. Bé, tornem a provar i endavant. Esperem que aquesta sigui la definitiva.
Molt bé, esperem que sigui així, Mari Carme. Anem a l'apartat de pregs i preguntes. Abans, però, parlem de decrets. Ja abans els decrets. Des de la CUP vau posar alguns temes damunt la taula en relació als decrets. En primer lloc vas fer referència a expedients sobre gossos perillosos, potencialment perillosos, i vas tornar a demanar, Mari Carme, no és la primera vegada que ho fas, un reglament que contempli doncs, treballs en benefici de la comunitat, ja que doncs, algunes persones d'aquestes que s'expedienten doncs, ho tenen complicat per fer front a les sancions econòmiques, no?
Sí, vam veure els decrets dues sancions, una de 8.706 euros i una altra de 15.312 euros.
Què passa? Que eren xifres, sí, molt importants,
home,
molt quantioses.
Són xifres molt quantioses, evidentment estan expedientades correctament i per motius de molt, molt de pes, perquè han fet infraccions greus i molt greus, i per tant s'ha d'aplicar la normativa que diu l'ordenança municipal respecte a aquestes qüestions. I què passa? Que d'aquestes persones, molts d'ells es declaren insolvents. I per tant, per poder restituir i poder tenir, doncs, alguna acció pedagògica, crec jo, i en benefici als altres, perquè han incomplert, doncs van plantejar un altre cop que es valoressin aquest reglament de substitució de pagament de deute per treballs en benefici de la comunitat, que de fet hi ha moltes...
No és la primera vegada que el demaneu, Mari Carme?
Ho estem demanant des d'inici de...
de legislatura.
Des del mes de setembre de 2023. L'estem demanant. Sí, sí. Bé, ens ha agradat perquè s'ha ficat en contacte amb nosaltres la secretària demanant una mica que me li tornés a recordar quines localitats ho estan portant a terme i se l'ha facilitat diferents reglaments i diferents links perquè hi ha un parell d'elles que tenen inclús una opció online de fer una instància per poder demanar aquesta substitució de pagament.
Per tant, des de secretaria us han demanat ja informació al respecte.
Sí, esperem que es pugui materialitzar el més aviat possible.
Molt bé, has parlat també d'una subvenció sobre patrimoni cultural i natural, 62.500 euros. Preguntaves el per què d'aquesta subvenció, s'havia demanat aquesta subvenció.
Sí, hi havia una subvenció... El total de la despesa són 62.000 euros. 62.500 euros, però es demanen 50.000.
La subvenció, sí, és de 10.000 menys, sí.
Sí, bé, bé. I em va sobtar perquè no especificava per a què. I volia saber per què d'aquesta demanda. I llavors el PAE Guifercar amablement em va explicar que era per fer un catàleg, perquè amb aquest catàleg volien començar a tenir les bases per poder realitzar el POM, cosa que estem molt contents de que es comença a treballar per la realització del POM. És un document molt important que hem de tenir, sobretot per organitzar i distribuir la ciutat en el cas que creixi, i per tant doncs celebrem que es demani aquesta subvenció i més per aquest motiu.
Molt bé, anem ara sí a l'apartat de pregs i preguntes, en què també doncs vas dir la teva al respecte d'alguns temes. El primer d'ells feia referència a la creu que delimita el terme aquí a la ciutat de Balaguer. Vas dir que és una creu que actualment no es veu perquè bé, està plena de branques, no? I d'herba, i bé, la seva visibilitat és molt, molt minsa.
Sí, la creu de delimitació de termes de l'antiga Garda de Menàrguens doncs està amagada perquè està envoltada de branques i no és visible. I avall, si es neteja i es poda, doncs també hem de veure quin estat està aquest patrimoni de la nostra ciutat. Igual que també vam preguntar pels escuts del Molí del Comte si havíem pogut localitzar el propietari de l'edifici. Es veu que hi ha com dificultat perquè s'ha acabat de saber qui és realment el propietari. Esperem que aviat es pugui localitzar i puguem preservar aquests dos patrimonis importants, perquè són patrimoni. Són patrimoni...
Aquests escuts heràldics i
sí,
també...
d'interès local, sí, tant un com l'altre. També vam fer referència a que hi ha cert abandonaments en el manteniment i neteja d'alguns camins, sobretot a la zona del Firal Secà. Vam parlar del camí escolar, que hi ha un munt de pedres, hi ha fang, suposo que hi ha algunes zones que no hi ha herba, per tant, va caient al camí la terra, i al ploure aquests dies s'ha fet fang i ha quedat com una pasterada, que també pues, dificulta i crec que s'hauria d'estar net, fa lleig. També el camí de la Creu Trencada, que hi ha unes zones que no hi ha camí, està menjat pels pegots de fang i per les pedres, que és important que també es mantingui net i es pugui circular amb comoditat. I també ens va arribar la queixa del camí de la depuradora de l'Escorxador, direcció al barranc de Rucs, on hi ha uns forats bastant considerables i, evidentment, doncs hi ha un perill que els cotxes puguin fer bé la part inferior. Vam incidir que també els camins doncs s'han de tenir en condicions. També alguns camins que ens consta que hi ha subvenció per poder millorar-los, que se portin a cap, com per exemple el Pla de Casat, que dona accés al refugi d'animals, que està també bastant malmès, i que doncs, hi ha una subvenció doncs, que es pugui implementar ja.
Molt bé, vas tornar a parlar també, dic tornar a parlar perquè també ho vas reiterar, el cable del carrer dels Gerals, Mari Carme.
Portem demanant que aquest cable es colli a la façana de la casa del particular des de l'anterior equip de govern. Des d'aquest equip de govern es va prometre que en un mes estaria feta la tasca. Portem dos o tres i encara està el cable penjant.
Ja ho demanava, ho dius, la passada legislatura.
Sí. A finals de la passada legislatura es va demanar quan va entrar aquest equip de govern. Fa un parell o tres de mesos el PAE de serveis ens va dir que ens ho arranjaria de seguida, bueno, a la persona menor. Es va prometre que inclús va parlar amb la persona i tot així el cable continua penjant de la façana.
Molt bé, i també vas parlar d'una botiga del carrer Urgell, vas dir, Mari Carme, que té la retolació en castellà en aquest sentit, doncs demanaves a la paeria que faci complir la llei de política lingüística, no?
Sí, n'hi ha dos. Vaig assabentar que al davant també hi ha un altre que també està retolat en castellà. S'ha de tenir cura per fer complir la política de lingüística. Com saben, l'Ajuntament ha d'estar a l'aguait d'aquestes situacions. És qui pot picar el costó i fer complir aquesta normativa. I, per tant, el que volem és que tant tots els locals que hem fet nosaltres hem fet demanda que mínim es rotulés en català, que serien els de carrer Urgell i de la pujada aquí a la plaça Mercadal, que la paria doncs faci el que li pertoque. Sabem que donen la llicència per penjar, també el que hauríem de fer el seguiment si aquests retos estan correctament rotolats. I això és obligació seva.
Per tant, demanes que es faci aquesta revisió, eh?
I tant.
I que es vetlli...
Que es vetlli pel compliment de la política lingüística. Toca fer-ho.
Molt bé, Mari Carme. Un altre dels temes era el conveni amb l'associació Sos Bigotis.
Sí, vam parlar en diversos moments del ple dels convenis. Bueno, vam aprovar dos convenis, jo no els vaig aprovar, vaig justificar la meva posició. També vam parlar que els decrets que hi havia un conveni, que després va aclarir la paera en cap que no era un conveni, en la carta de presentació, que en el moment que hi hagués algun tipus de demanda monetària, llavors sí que hauria un conveni més específic. Res, això que vam fer consulta al portal de transparència dels convenis, no hi ha cap conveni nous a partir de 2021. Llavors va comentar la paera en cap que ella, ara, bueno, doncs que polirien tot el tema del portal de transparència i ficaríem aquest bat de convenis per fer consulta a tothom que volgués, fer-ho accessible, tenir molt clar on està ubicat. I també van demanar a la paera de que... Bueno, vam veure xarxes socials de que hi havia dos convenis que es van firmar amb el Consell Veterinari de Catalunya, un sobre el tema del banc de dades dels xips i l'altre sobre com portar una app on es fia el cens de les colònies felines i a banda també fria la possibilitat de treure el carnet als curadors de les colònies. Són dos convenis que la Paera en cap va aprovar conjuntament amb mi al 2021 i que fins a dia d'avui s'han pagat i no s'han fet ús. I el que sí que faria demanda a la Paeria és que tots els serveis que concertem que hi hagi un cas de seguiment i que es comencen a implementar. Són diners que hem estat pagant sense fer ús d'aquí 2 anys que caducaran. Ara sí que se ficaran en vigència, s'utilitzaran, i vam dir que anirien molt bé, que vull dir, tenien molt més compensacions de les que es pensaven. Però ella coneixia aquests dos convenis perquè els va votar el mateix dia que els vaig votar jo. I a més, se'ls va informar de que no s'estan fent ús fa uns mesos, de manera particular en la reunió, se'ls va comentar, i a dia d'avui ara se fiquen i se seuen. A veure, hem pagat 2 anys pel morro al Consell de Veterinaris, que vigilen una mica perquè som administració pública i som diners públics. I hauria d'un seguiment molt més acurat de tot el que es concerta. I després també van fer referència a que l'actual associació que està realitzant el ZAR a dia d'avui ni té conveni, ni té material, estan fent unes tasques importants perquè estan fent una qüestió de salut pública ja no estem parlant del tema de benestar animal, estan fent una qüestió de salut pública, estan fent control de les colònies. Això també entra dins d'aquests paràmetres. I a dia d'avui, doncs, estan capturant sense cap assegurança perquè estan fent una feina per la paeria. No estan fent una feina elles, estan fent una feina per la paeria. I, per tant, doncs, això, que ho han de tenir tot el dia. Al igual que els convenis dels caçadors, pues que facin els convenis de qui realment fa feina.
Molt bé, Mari Carme, doncs no sé, em sembla que hem repassat tot el que va donar de si el ple, també el que hi vau dir des de la CUP, no sé si vols afegir alguna altra qüestió, alguna altra cosa
sí.
al respecte del ple o no.
Sí, al final...
Respecte cop... del ple o de qualsevol qüestió,
sí, una intervenció al final de la regidora de Cultura, que ens va dir que havien sigut com molt incidents amb el pla estratègic de cultura. A veure, nosaltres no és que vam ser incidents, simplement volem implementar-lo i li vam dir que estàvem allà per poder col·laborar amb la mesura de les nostres possibilitats i des dels nostres coneixements.
De fet, us vau tornar a oferir, eh? Per qualsevol cosa...
Sí, sí, sí. Jo crec que hauria de ser un punt de límpic de manera semestral, perquè és una bona manera de revisar cada 6 mesos què s'està portant a... I també tenim molt clar, potser no hem de preguntar al ple, també.
Creus que s'hauria de fer un seguiment del Pla Estratègic de Cultura, doncs, almenys cada 6 mesos, eh?
Jo crec que sí.
2 vegades a l'any.
Sí, en cada orientació... de què està passant. Nosaltres encantats que ens passi aquests 2 punts. A dia d'avui no els tenim. Jo estic segura que la Mari Carme ens ho farà arribar el més aviat possible. I clar, que ens sentarem amb ella. Però jo personalment me sentaré perquè em pugui explicar de tu a tu més properament i em pugui analitzar i detallar més el que ella creu que s'ha portat a terme. I ja està. Vull dir, parlar-se entén la gent.
Molt bé, Mari Carme. Ho deixem aquí o vols afegir alguna altra qüestió?
Però a part, jo deixaré aquí.
Doncs...
Desitjo a tothom que tingui un bon estiu, qui estigui de vacances que es gaudeixi, qui hagi retornat un bon retorn i qui les hagi de fer, bueno, ja queda menys.
També, exacte.
Tu ja queda menys.
Tu has resumit molt bé, Mari Carme. Doncs manquen ara 7 minuts justos per les 10 del matí d'aquest dilluns. Posem el punt i final al primer Actualitat Plural d'aquesta setmana. Avui, com dèiem, amb la participació de la paera Mari Carme Núñez, paera de la CUP. Gràcies, Mari Carme. Ens retrobarem en l'Actualitat Plural no el mes que ve, sinó ja de cara a l'octubre, perquè a l'agost no hi ha ple. També descanseu de les sessions plenàries, els diferents paers, regidors. Per tant, hi haurà ple al setembre i la setmana després doncs, reprendrem l'Actualitat Plural.
Tenim comissió de comptes el dia 12, però és una reunió petiteta i així que ens mirarem la documentació, evidentment. I, però bé, ja descansarem.
Descansareu una mica també, exacte, de l'activitat política aquí a la paeria.
Bueno, també estem treballant perquè hi ha gent que encara no fem vacances, però bé, uns dies de menys ritme per poder també mirar altres coses que vols de treballar de cara al setembre i octubre, que ens anirà bé aquest espai de distensió.
Perfecte, doncs molt bé, Mari Carme. T'agraïm un cop més haver participat en l'Actualitat Plural i que tinguis també un bon estiu, unes bones vacances. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies i bon dia a tothom. I a tu, Sònia.
Gràcies.